Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat amb Borja de María.
El passeig dels Til·lers del Parc de la Ciutadella serà l'escenari aquest dijous d'un gran acte cívic de comiat i homenatge a Muriel Casals. Òmnium Cultural està preparant l'homenatge que portarà per títol el millor homenatge a la Victòria i tindrà lloc a les 7 de la tarda, com diem, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, just després de l'homenatge que es farà al Parlament per dir adéu a la diputada de Junts pel Sí. Podem ha presentat una contraoferta per formar govern amb el PSOE, un document que inclou la celebració d'un referèndum sobiranista a Catalunya com una mesura imprescindible. El referèndum assegura, permet i empara l'article 92 de la Constitució, que recull la possibilitat de convocar un referèndum consultiu de tots els ciutadans per decisions polítiques d'especial transcendència. Estem seguint el Papa a Mèxic, com ho ha dit aquest matí el nostre company Ignasi Miranda. En el dia d'ahir va fer una crida a la humanitat perquè faci examen de consciència i demani perdó per haver exclòs els indígenes. Va viure ahir el Papa el tercer dia sencer a Mèxic en un 12è viatge apostòlic internacional que va començar divendres a la nit amb la històrica salutació al patriarca Ciril de Moscou en una escala a Cuba. Francesc va obtenir un intens contacte amb comunitats indígenes a Sant Cristóbal de les Cases, a Chiapas, on va presidir una cristià molt encarnada en les cultures d'aquests pobles que, ha dit, tenen anhel de llibertat, de desfer-se de les opressions. Aquest matí escoltàvem la cançó Thinking Out Loud d'Ed Sheeran. Va ser la guanyadora de la millor cançó en els Grammys que es van celebrar ahir i que van tenir Taylor Swift com una de les grans triomfadores. Ella va guanyar el premi al millor àlbum per el disc 1989. L'altre gran protagonista va estar el raper Kendrick Lamar, que ha obtingut 5 dels 11 guardons a què estava nominat. Entre ells, el de millor vídeo musical, amb la col·laboració precisament de Taylor Swift, el tema Bad Blood. El premi, el millor enregistrament, l'han rebut Bruno Mars i Mark Ronson per Uptown Funk. I fins aquí les notícies de les 9. Ens actualitzem quan siguin les 10 del matí.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Doncs gràcies, Borja. Joan, em sembla que encara tu una mica com sí, la Mercè. Estàs sí, que no saps el que et passa, eh?
Això que acaba de dir, d'aquests que ha dit el Borja, no en conec a cap, però el que sí que conec, i molt, és el Bruce Springsteen, que el dia 14 de maig vindrà aquí a Barcelona.
I el Bruno de Oro, no?
Kendrick Lamar.
14 de maig a Barcelona, l'1 de març es posen les entrades a la venda. I recordeu...
Aniràs o què?
Com les adolescents del Justin Bieber, a campar 3 dies abans. I recordeu que el món està dividit en dos tipus de persones. Les persones fan radicals a mort del Bruce Springsteen i aquells que encara no l'han vist en directe, que ho sapiguem.
Olé,
carai, jo sóc dels altres. No descarto, escolta, amb aquesta propaganda que ens han fet...
Ara tenim l'oportunitat.
I escolta, hi ha alguna cosa que tindrem avui també a la fórmula?
Ara el doctor Pros, i aquesta setmana estem parlant de la gestió de l'aigua al Compromís Ciutadà.
Que és un tema molt interessant, que recomanem molt que la gent connecti amb la fórmula a aquesta hora, perquè anem aprenent moltes coses amb tot això. Vinga.
Com deia el Joan, doctor Pros tot seguit, i després ja a partir de les 12, ja sabeu, com sempre, Ràdio Estel sona, i avui parlarem de tradicions amb Xavier Orriols.
Avui no sonarà pas a Cervera?
No ho sé pas.
A veure.
Va, ho descobrirem cap a les 12.
A veure si ens expliquen això de la processó del puro. Carme Planàs, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Borja de Maria, també moltes gràcies. Marxem. El Borja, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila i qui us ha parlat, Oriol Casals. Que tingueu tots molt bon dia i fins demà.
Ràdio Estel.
De diumenge a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor, les ofertes amb què més estalvies.
Tens més de 1.000 productes amb la segona unitat al 50% de descompte.
Per exemple, si compres dos paquets iguals de llaunes de cervesa, Mau Clàssica, Sant Miguel, Cruzcampo i Amstel, la llauna et surt a 35 cèntims.
Això és estalviar a Hipercor i a Hipercor.es.
Hipercor en recomana un consum responsable.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs cap a aquesta hora arriba la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies naturals. Molt bon dia, doctor Pros, com estem?
Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia també de nou a la nostra audiència. Avui, a banda, també contem amb la Mareva, a veure si diem bé el cognom, Guilloz.
Molt bé, perfecte, sí? Ho has dit perfecte.
Ella és experta en nutrició i dietètica. Què tal? Benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies.
Doctor, primer de tot, teníem pendent un correu que ens ha enviat una oient. Si li sembla, doncs, comencem
ostres, sí,
amb aquesta resposta.
La Maria, tu, ostres, que em disculpi. Sí, perquè sembla ser que us va trucar, jo era un dia que no hi era, no? Llavors es veu que tenia una sèrie de problemes digestius, diu cada cop que menjo, diu tinc molts dolors, que també m'afecten les vies urinàries, ho ha de menjar tot bullit, no menja ni fruites, no pot menjar ni fruites, pren probiòtics, i llavors li diuen que no hi ha solució. Bueno, ja ho saps, Mareva, i tu també ho saps, Mercè. És a dir, tots els pacients que arriben a nosaltres són aquells pacients que no troben solució. I els diuen, no hi ha solució. Bueno, doncs jo crec que sí que hi ha solució, Maria.
A veure, i què li proposaríem a la
jo
Maria?
Jo no sé si la Maria va sentir l'altre dia, Mareva, tu no hi eres, vam estar parlant dels prebiòtics, dels probiòtics, de la disbiosi, de la microbiota i tot aquest món nou, que no és gens nou, no? Del microbioma, és a dir, de la flora intestinal. No? I llavors la Maria el que deu tindre és una flora intestinal totalment trastocada. Però, clar, si dèiem que hi ha, no sé, trilions de bacteris per dintre d'aquests budells, doncs imagina't quina flora i fauna, quina riquesa que tenim. Es diu que pesen més de 2 quilos, o sigui que tenim...
Sí,
és increïble, tenim més bacteris que cèl·lules. Bueno, aleshores, quines són les funcions de la... d'aquesta flora, d'aquesta microbiota, doncs, primer, antagonisme microbià. Què vol dir? Que es tracta hi ha una capacitat d'impedir l'assentament de microorganismes oportunistes, no?
Sí.
O foranis, és a dir, que poden ser potencialment perillosos per la nostra salut, sobretot doncs, allà on se senten, que és la pell i les mucoses. Ens ajuden a aprofitar els nutrients no digeribles, és a dir, a les nostres dietes hi entren múltiples elements que nosaltres no podem digerir, però que són degradats per enzims que estan presents, no?, en aquesta microbiota. Subministre de nutrients essencials, és a dir, aquells elements que nosaltres, el nostre cos, no pot fabricar i que gràcies a aquesta microbiota doncs apareixen vitamines, no?, aminoàcids, després parlem dels teus aminoàcids,
sí,
que influeixen amb l'estat anímic, i finalment doncs, també potenciar el nostre sistema immunològic, és a dir, aquest contacte continuat entre la flora intestinal i el sistema immunològic afavoreix la implementació del sistema immunològic, sobretot en les primeres etapes de la vida. Per això és tan important, quan diem la forma de néixer, que avui que està tan de moda les cesàries, que clar, el nadó es perd l'oportunitat de rebre una immunologia natural.
La flora vaginal en este sentido es básica y además también por eso estamos siempre intentando abrir un poquito más la mente y entender también la importancia de dar lactancia materna, el calostro, lo que es la leche materna en los primeros días, va a actuar también de cara como si fuese una vacuna natural para
Exacto.
el pequeño. Y eso Exacto. es justamente lo importante para lo que es flora intestinal y el futuro de sus defensas y la construcción de su sistema inmunitario.
El que passa que ara potser aquí a la Mercè i altres que ens escolten deuen pensar, però escolta, i aquesta flora vaginal llavors ens provoca una vaginitis, no? O bé, sí, no, clar, perquè això són... És a dir, quan hi ha una descompensació, sí. no? Per exemple, un excés doncs, de bacteris, els bacteroides que estan en el budell gros, doncs, clar, quan estan on estan, molt bé, però si aquest s'atreveixa la paret abdominal, ja l'hem cagada. És a dir, una peritonitis, no? Si hi ha una bueno, i a més, la famosa càndida albicans també ve provocada quan hi ha una alteració doncs, de la flora vaginal. I també s'ha de dir...
Intestinal, sempre intestinal, a més, també.
Sempre intestinal, i a més, la presència, per exemple, doncs, de substàncies carcinogèniques en el budell, que també poden ser precursores d'un mal estat d'aquesta flora que ens pot provocar l'aparició de cèl·lules tumorals. Tot això s'ha d'explicar. I, finalment, els neurotransmissors, Mareva, i ara entrem en el teu tema, que és la importància, clar, que content d'estar. És a dir, és possible que els neurotransmissors es formin en el budell?
És possible, sí, el 80%.
És al·lucinant, això.
A veure, això explica'ns sí, sí. Com funciona,
Maria lo que Eva. Es, en lo que es la parte de nuestro intestino, nosotros tenemos como dos cerebros en el fondo. Cerebro número uno arriba, que conocemos todos, pero realmente el intestino sí actúa como un segundo cerebro, porque es donde el 80% de nuestros neurotransmisores se sintetizan. Entonces, ¿qué neurotransmisores estamos hablando? Pues la serotonina, por ejemplo, que la conocemos también como justamente la hormona de la relajación, de la felicidad. Cuando hablamos también del estado anímico y de una flora intestinal correcta, ahí pues es importante justamente que haya probiótico, que haya fermentados en la dieta, que hayan alimentos con también parte de prebiótico, que sería fosa e inulina, es decir, que haya un tipo de fibra también que sea buena para nuestra flora intestinal. La flora intestinal ya se alimenta de fibra, sobre todo. Entonces, todo esto hay que contemplarlo. Y hay que pensar también que si nosotros comemos para recibir un combustible para un vehículo físico, que es nuestro cuerpo, también tenemos que saber que hay facultades, tanto mentales como emocionales, que vienen también directamente en relación con lo que comemos. No solamente voy a comer para encontrarme bien físicamente y tener energía, sino también incluso para enfrentarme frente a un estrés, a una ansiedad, a una depresión. De ahí el interés para mí también de que sepamos un poquito que en momentos de ahora, de ritmos tan antinaturales, donde hay estrés, ansiedad, depresión, insomnio, la parte de la dieta es justamente donde más también tendríamos que ir enfocando el trabajo. No solamente el decir, bueno, pues tengo que intentar dormir y ya está. Puede que estemos haciendo algo en la dieta que nos está acidificando mucho, que me está robando también ciertos minerales y que al final agreden a mi flora intestinal, con lo que al final también repercutirá en mi estado emocional.
Per tant, Mareva, podem dir que mengem les nostres emocions?
Totalment. Hi ha moltíssima gent que arriba a casa i sempre a la nit, oye, me siento en el sofá, me relajo, y ahí es cuando empieza a venirme como un agujerito, un gusanito, y se van directos a la cocina y empiezan a picar algo. Pero siempre va a ser o muy salado o muy dulce, qué casualidad. Son justamente dos sabores que son los primeros que conocemos al nacer. El de la leche materna es muy dulce, es el que nos reconforta, el que nos aporta ese pequeño momento de ay, me están como abrazando. Y esto hay que identificarlo en el momento de cuando vamos a la cocina, decir, un momento, ¿para qué estoy haciendo esto? Y si estoy buscando algo dulce, puede que me esté faltando otro tipo de dulce en la dieta. Te pongo un ejemplo. Un boñato, una calabaza, son tubérculos y son dulces. Y además, hoy en día, ahora es temporada, pero aún así es como que no forma parte de la cultura diaria. Si tal vez comiésemos más ese tipo de dulce, estaríamos más satisfechos, más tranquilos y, por lo tanto, a la hora después de llegar a la noche en casa, en el sofá, con una buena infusión relajante, estaríamos bien. Pero todo interfiere, todo, desde lo que comemos a la mañana hasta la noche.
És apassionant, Mercè. M'ha agradat molt això que quan es diu que li preguntaves a la Mareva, i llavors és possible que mengem les nostres emocions, és dir, menjar genera.
Clar.
Jo no sé, però
si et sents d'una manera, menjaràs una cosa o una altra.
Escoltava, no? Estic escoltant la Mareva amb molta atenció i penses en tots aquests descerebrats que n'hi han molts pel carrer, és a dir, un està descerebrat perquè potser té la flora intestinal totalment alterada, és a dir, absolutament. Però és clar, en uns moments, perquè llavors ens hem de preguntar què és el que altera la flora intestinal. Doncs, bueno, en els infants, tu, aquesta quantitat de medicaments, i en els adults, no? És a dir, prenem tants i tants medicaments que llavors és molt difícil que la flora intestinal estigui contenta.
I també, sobretot, lo que són refinados, un azúcar blanco, una harina refinada, estamos comiendo muchísimo más azúcar de lo que nos pensamos. La gente todavía no tiene el hábito de leer las etiquetas de lo que compra, pero si realmente empezáramos a mirar la lista de ingredientes ingredientes, el azúcar está en casi todas partes. Y no estamos hablando de un azúcar integral, de verdad, como por ejemplo podría ser la rapadura o la panela, o otro tipo de azúcar, que son, hay siropes de agave, siropes de coco, que también son de bajo índice glucémico. Cuando hablamos de un azúcar refinado, es algo que está totalmente, en el fondo, desvirtualizado. Le han quitado gran parte de sus nutrientes, vitaminas, minerales y fibra, y por lo tanto esto en el cuerpo ya va a interactuar de una manera agresiva, acidificando el pH. De ahí el problema que vamos también cargando la flora intestinal.
I a més, jo voldria afegir, Mareva, una cosa molt important respecte als sucres, que són lladres d'energia. Aquesta és una de les raons per les quals fixa que tothom va cansat. Sí. La gent al dematí sí. Es pren un croissant, un ensaïmada, el bocata típic, però van arrossegats per la vida.
Sí.
Clar, i en aquest tema, que és molt interessant, tema d'esmorzars, que és el menjar més important del dia, Mareva, és així?
Bueno, yo ahí también debo decir que cada cuerpo...
A veure, com ho hem de fer?
Mira, lo que sobre todo hay que entender es que no hay dos cuerpos iguales. Y si una persona se despierta con poco apetito, lo primero que hay que también averiguar es si ha cenado demasiado o demasiado tarde. Pero en todo caso, si la cena la está haciendo en hora correcta y ha cenado de una manera equilibrada y moderada, y aún así no hay apetito a la mañana, no se trata de forzar. Yo en ningún caso estoy a favor de forzar y de comer porque las leyes, las reglas y esto es lo que hay que hacer. No, hay que individualizar la dieta. Y dos, lo primero que necesita tu cuerpo después de estar haciendo como una especie de ayuno mientras duermes, que has estado unas 7-8 horas durmiendo, tu hígado ha trabajado, hay toxicidad que debe evacuarse del cuerpo, lo que le ayudaría de verdad es una cantidad de fruta y verdura, si puede ser en forma de batido, mejor aún. ¿Por qué? Porque es una manera de darle todo ese contenido de vitaminas, de minerales, de fibra, además de, por supuesto, una fructosa, un hidrato, pero de una manera predigerida. Entonces no es agresivo para el intestino y para la parte digestiva, al contrario, eso lo va a recibir pero en poquísimo rato. Luego hay una diferencia entre zumos y batidos que también, si queréis, en otra ocasión se puede hablar. Pero en el fondo lo que no puede faltar es fruta y verdura en nuestra dieta. Para mí eso sería lo más importante, e intentar inculcarla desde la mañana a lo largo de todo el día. Y sobre todo, todo lo que sean cereales, que sean integrales, los granos integrales. Esto es también muy importante.
Ara has dit una cosa molt important en quant a la fruita, però en aquests moments és el que s'hauria d'incidir molt en el que sigui d'origen ecològic, biològic,
sí.
Perquè, per exemple, una poma avui no té res a veure amb una poma dels anys 50, és a dir, que tu et portes una poma, una pera, una fruita a la boca... Mm. I bueno, és evident que li falten nutrients, perquè el camp està totalment alterat. És a dir, hi ha tanta química en el camp com química tenim nosaltres. Clar, si química més química, doncs llavors no podem aspirar a la salut que tots hauríem d'aspirar. Hi ha una salut... La salut bàsica de la gent és una salut miserable.
Es que se ha perdido la calidad y por eso yo creo que estamos como estamos, entre los ritmos que no son naturales, que se trabaja unas horas que no son normales, que además el nivel de estrés es elevadísimo y encima la calidad nutricional es baja, hay un desgaste y empezamos a cojear. De ahí la importancia de, además, debo decir que ir a comprar y elegir también tu propio alimento es hasta terapéutico, porque eres tú el que estás como escogiendo, ¿no?, un poquito tu materia prima, que son, en el fondo, tus aliados, son los que te van a cuidar. Si tu alimentación la entiendes como realmente tu medicina preventiva, a partir de ahí el hecho de ir a buscarla, a comprarla, saber que es ecológica, que no lleva químicos, pesticidas, que te va a sentar bien, que es algo que está limpio y que tu cuerpo lo va a procesar bien y por lo tanto lo vas a asimilar correctamente, entonces ya lo vemos de otra manera. Y luego pongo un inciso que es cocinar. Si comprar es importante, cocinar también es otra manera de transmitir emociones cuando estamos en pareja, en familia, incluso para uno mismo. Cocinarse es terapéutico y yo creo que esto también se ha ido perdiendo mucho en estos últimos años.
Ara parlàvem abans amb la Mareva que hem de frenar tot el que no pot ser és aquest ritme de vida. És a dir, hi haurien d'haver-hi moltes Marevas, hi haurien d'haver molts doctor pros, no? O sigui, hi hauria d'haver...
Queimonos.
Clar, és a dir, això que acabes de dir tu. Jo recordo que quan era petit i anaves al pagès de costat de casa que havia acabat de collir uns enciams, una escarola, no? Unes cebes. Ostres, tu, avui, doncs, és igual, entres en un supermercat, no fa olor. En canvi, entraves en aquestes botiguetes. L'altre dia jo estava... vam estar a França... amb un seminari que vam fer, i al sortir vam fer amb temps, una carretereta secundària, i llavors vam trobar una masia que posava, l'equivalent, no?, que posava fruita ecològica, no?, i vàrem entrar, vam omplir el cotxe de productes, amb una olor, tu vam arribar aquí a Barcelona, tu. Em va recordar els anys 50, és a dir, aquells anys. Tot això ho hem de recuperar, Mare meva. Jo no sé el que s'ha de fer.
S'està recuperant, per això no
trobeu. Però molt a poc a poc, és molt a poc a poc, molt lent.
Però ara s'està tornant, no?, una mica. Potser perquè ens estem donant compte per tot el que estem dient avui aquí, no?
Sí, sí, jo crec que és un exercici de consciència, i quan uno va a comprar és saber també privilegiar què tipus d'agricultura queremos que haya i què tipus d'alimentos queremos que tengan nuestros hijos y futuros nietos, etcétera, etcétera. I és més, con un planeta enfermo és impossible que el ser humano se encuentre bien. Entonces, cuanto más también nosotros cuidemos de nuestro planeta, mejor estaremos nosotros, con lo que ya no se trata de tener un acto de generosidad, sino es totalmente egocéntrico, pero sobre todo es que es lo que hay.
Marieva, ens ha escrit una oient que es diu Montse, des de Barcelona, que ella ens comenta que és celíaca, i ens comenta si aprofitant que tenim a la Marieva, sí, que ens està escoltant ara mateix, què li recomanaries a ella? Perquè ella ens comenta que li agradaria començar a introduir altres aliments amb gluten, en aquest cas, li recomanaries, què li diries?
A veure, si és celíaca, el retomar un alimento con gluten es contraproducente, porque estamos hablando de una alergia con incluso riesgo de muerte. Entonces, cuando hablamos de la celiaquía, es algo importante y grave. No es lo mismo que ser intolerante al gluten, donde ahí sí que podemos hacer descansos del gluten durante unos meses, dependiendo un poquito de la persona, de su evolución, y sobre todo potenciar los granos que no lo lleven, es decir, la quinoa, el trigo sarraceno, incluso la avena, que tiene un tipo de gluten, es diferente, entonces también ahí se podría intentar incluso ver cómo responde ese cuerpo, y si no existe la avena sin gluten, pero también el arroz integral, el mijo, en fin, hay mucha variedad hoy en día sin gluten, y desde luego además hay ya sectores especiales, específicos en tiendas de dietética para todo justamente intolerante o celíaco. Pero si estamos hablando de celiaquía, diría que cuidado, ¿eh? Gluten no.
Si fos intolerant, en aquest cas sí, que sí. Li recomanaries que potser poc a poc, no?
Poc a poc, i veure les reaccions del cos. Uh-huh. Nuestro cuerpo es, en el fondo, el que nos está siempre hablando, comentando qué tal me está sentando una cosa o la otra. De hecho, algo muy importante es cómo vamos al baño. ¿Cómo me despierto? ¿Con qué tipo de energía? ¿Cuando he ido al baño? ¿Cómo son justamente las heces? ¿Qué forma tienen? Porque van a representar cómo estás procesando eso dentro de tu tubo intestinal. Y de ahí la importancia también de la flora y de lo que hablábamos antes de los probióticos. Todo está relacionado. De hecho, es que tu sistema inmunitario también depende en un grado muy, muy elevado de tu flora intestinal. Entonces, cualquier cosa que contenga una inflamación o una infección, tenemos que ver también qué ocurre en tu flora intestinal.
I, per tant, el tema de la Maria, aquesta persona que ens trucava, això ja ho veus que té una importància bàsica. Jo la resposta que li donaria a la Maria i altres que tinguin problemes amb la digestió o múltiples, que no hagin trobat resposta adequada, no? Perquè, clar, això és que ni es plantegen a la consulta del metge habitual, què menges. Hi ha algun metge que li preocupi i que et pregunti què menges i què no menges, com dorms i com deixes de dormir?
No. A lo sumo te dan una hoja con un parrafito, ¿no? I alimentos y espabilate.
Per tant, la Mareva hauria d'estar, és a dir, dintre de qualsevol metge hauria de tenir al costat una Mareva, o sigui, una dietista, eh? Jo ho veig així, clar.
Vostè la té, la Mareva col·labora amb el doctor Miquel Pros, eh? Vull dir que...
Sí. Per tant, la Maria que ens truqui, i totes aquelles Maries que ens puguin escoltar, que tinguin problemes, doncs, referents a l'aparell, o que li afectin, doncs, l'aparat digestiu, que li afectin la salut en general, no? Avui està de moda. És a dir, coses tan estranyes com, per exemple, la fibromiàlgia, no?, que no sabem d'on va ni on ve. Hombre, són aquestes malalties noves, rares, estranyes, que no els hi troben la punta, però en realitat està lligat amb tot el que estem parlant. És a dir,
totalment,
que a la que repassem una mica els hàbits dietètics d'aquestes persones, doncs dius, bueno, a mi no m'estranya. Tenen el sistema immunològic totalment trasbalsat. Per tant, comencem a construir la casa des de la base. I la base és el que estàs dient tu, Mareva.
Alimentación realmente natural. Cuanto más todo sencillo, mejor, menos procesados, menos salsas, menos cosas que al final son una carga extra y un trabajo espectacular para justamente un sistema digestivo. De hecho, la digestión es lo que roba más energía del cuerpo. Entonces, cuanto menos añadamos por añadir y sobre todo sumemos calidad, mejor procesaremos todo y nos encontraremos mejor.
Per tant, Mareva, ens queden 5 minuts per acabar. Recomanacions, estaríem tot el dia parlant-ne. Recomanacions, sobretot, com bé hem començat,
escolta,
no?
Escolta, justament, abans que comencis tu, Mareva, una cosa que potser llavors no m'agradaria que quedés en el tinter, petits dejunis, tu. És a dir, dintre de les recomanacions, penso que és importantíssim de tant en tant sometre, fer una pausa i dir, doncs, avui, durant 2 dies, 3 dies, no?, sense menjar, o, bueno, una dieta líquida, no?
Líquida, fàcil.
Pequeños ayunos, Mareva.
Sí, que repose el sistema digestivo, batidos, por ejemplo, verdes, cuando hablamos de batidos de fruta, que haya, por ejemplo, sobre todo, una base vegetal, un 80% del batido tendría que ser de origen vegetal, pero luego alimentos, por ejemplo, como el plátano o proteínas, al menos animales magras, pero sobre todo legumbres, verduras de color verde que lleven mucho pigmento. Esto es un poquito lo que habría que intentar ir abrazando en nuestra cotidianidad. Pero por otro lado, si hacemos todo esto y no evitamos lo que me hace daño, tampoco sirve. Entonces sería interesante también empezar a limitar lo que es el café. Y es más, si podemos incluso evitarlo, muchísimo mejor, porque roba minerales y acidifica y se carga la flora intestinal. Después también los azúcares refinados, las harinas refinadas, todo lo procesado, excesivamente graso. Esto habría que intentar poner un punto y aparte y empezar de nuevo y decir, oye, tengo que educarme a nivel nutricional, tengo yo la responsabilidad de cuidarme y le voy a ofrecer justamente los ingredientes que me van a hacer sentir bien. De hecho, es de lo que se trata, ¿eh? De sentirme bien, de estar feliz, tanto a nivel emocional como físico como a nivel mental. Entonces, realmente, yo invitaría a que la gente fuese a sitios ecológicos, mercados, supermercados, dietéticas, que paseen, que averigüen, que tengan curiosidad, que vayan familiarizándose con ciertos productos, que vayan también leyendo las etiquetas. Hay que reeducarse y hay que ir cambiando. Si no cambiamos nosotros, no habrá cambio tampoco en nuestra salud.
Molt bé, doncs jo també volia afegir aquí, quan deia petits dejunis, les monodietes. Nosaltres som molt aficionats, depèn de l'època de l'any, doncs fer, per exemple, ara hem tingut les magranes, doncs durant 2 o 3 dies només beure suc de magrana, és a dir, ara s'ha descobert, però sembla que el gran descobriment, bueno, que no ha descobert res, és a dir, nosaltres fa anys i anys i anys que, doncs, controlem aquests temes, no? Arriba el setembre, la monodieta del raïm, llavors està que ja no es veu el raïm, i tu vas a comprar. Només veus aquest raïm gran, que és un tipus que apenas té sabor, però aquell raïm de vinya, d'abans, no? I llavors fer una monodieta vol dir durant 2 o 3 dies només menjar raïm. Jo, la meva mare, feia dejunis i també feia 7 i 14 dies només menjava raïm. S'aprimava, netejava pel fetge, la vesícula, el ronyó, bueno, fantàstic, no?
Sí.
Es trobava de meravella.
I caldos, també, que estamos en época ahora de invierno, un buen caldo depurativo con raíces, es decir, todo lo que es ahora verdura de raíz y que es redondo, es lo que hay que también ir priorizando en tu plato. Y un caldo es lo que va justamente a ser como un concentrado de todos esos minerales. Y esto iría muy bien también.
Però, per exemple, ara esteu dient per combatre aquests estats de grip, que ara sembla bé que tothom ho refredats fins i tot, Mareva, ens recomanaries això, aquests caldos, i fins i tot per prevenir, no?
I tant, sí, com a costum. Y si podríamos también un poquito de jengibre en ese caldo, sí, porque realmente el jengibre también activa una termogénesis, nos da un calor y es como si fuese un poco un antibiótico natural. Y esto realmente es interesante. Luego el ajo, la cebolla, no pueden faltar. Es que realmente estamos mimadísimos a través de lo que son los alimentos.
¿Y cómo recomendarías fer una infusión de jengibre?
Bueno, yo la raíz cruda, directamente.
¿Cómo fas?
Yo, si no es ecológico, os recomiendo que la peléis. Si es ecológico, no hace ni falta. Y es, cojo el jengibre, yo lo rayo directamente, lo pongo ahí a hervir, pero nada, 5 minutos, no más, y luego lo dejo infusionarse otros 5 o 10 minutos.
¿Es imprescindible bullir?
Ha d'arribar just al punt. Quan veus que
no
està al puntet...
No n'hi ha prou amb fer una infusió, o sigui, l'aigua bullint i posada a sobre.
Serà més potente y más concentrado, digamos, si llega el agua a ese punto de ebullición y luego lo paras.
Muy bien.
Pero también hay que ir gradualmente. Si uno no está acostumbrado al jengibre, que es muy picante, entonces empecemos poco a poco.
¿Y afegirías algo más, unas gotas de limón, una punta de mel, alguna coseta? ¿O
mira,
no?
Regaliz, por ejemplo, que también para el sistema inmunitario va fenomenal, algo de equinacia, o sea, ya puestos a hacer infusiones, tengamos, oye, un botiquín de la salud en casa y tengamos varias plantas.
De recordar als nostres oients la pàgina. Jo, quan estava parlant, tenia un ull posat a la pàgina web de la Mareva, que realment us recomano. Si cliqueu a Google Mareva, ja et surt. Vull dir directament,
Mareva, amb B baixa, Mareva.
Mareva, és Mar, sí. Eva, tot junt, sí. Gui, hem de dir el cognom, Guilloz,
Sí, és
Guilloz.
Complicat, és complicat.
És complicat, però tot i així, Mareva, poses Mareva i ja et surt, el teu cognom al costat. Per tant, aquesta pàgina web que recomanem perquè hi ha receptes. Ens explica qui és la Mareva, ens expliquen la seva filosofia, hi ha de tot.
De tot, de tot. De és tot. Que jo per vull tant, que la gent tingui de tot.
Doctor, abans de marxar, recordem la consulta del doctor Miquel Pros, telèfon 93 212 15 04, carrer Muntaner 551 de Barcelona, també a Soliu.